Passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Encetem l'última hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns amb la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que avui també toca a la seva fi. Així que anem fins a Domenys Ràdio, on ja està a punt de nou la Lourdes. Explica'ns.
Doncs, efectivament, avui és l'última secció de la temporada amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i per això ens acompanya, com no podia ser d'una altra manera, la seva presidenta, la Dolors García. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui molt ben acompanyada, ja que tenim aquí també el doctor Josep Antoni Herrera Sancho. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, i és que el pròxim dia 14, doncs, comptarem amb el doctor, però endavant, tu mateixa.
Doncs mira, que el proper dia 14, a la seu de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, presentem, de fet, el que va ser la tesi doctoral del doctor Herrera Sancho, però el que és més bo és com aquesta tesi es va aplicar a la situació que es vivia al Coll d'en Ferran, que era un d'aquells abocadors tradicionals dels anys 70, amb tots els problemes que això arrosseguen, com per exemple també, doncs ara aquests dies ha sigut més conscients de l'existència, doncs, per exemple, del Garraf, que també és d'aquella època i té aquest, bueno, només que és molt més gran i té també aquelles connotacions. Aleshores, el dia 14, a les 10 i mitja del matí, ho presentem a tota aquesta investigació i tota aquesta aplicació a la Politècnica de Vilanova i la Geltrú. Però jo crec que el més interessant és que ens pugui explicar el doctor Herrera Sancho tot el que va significar ser una cosa que és important. És a dir, posar-se a estudiar un tema que era delicat, com era la situació que es vivia al Comte de Ferran, i trobar la manera de solucionar-ho. Això una mica sí que ens ho hauries d'explicar.
Molt bé. Doncs, en principi, l'abocador del Garraf era d'aquells històrics, tant Vilanova com Garraf, dels anys 60-70, que comencen a abocar-se materials procedents dels contenidors del carrer, en una època en què no se separava ni s'aprofitava cap mena de fracció. Era un totu, és a dir, tant podia haver els residus domèstics com també productes de neteja de la llar, com podien haver vernissos, pintures, és a dir, tot allò que portem ara a una deixalleria tan fixa com a mòbil anava directament al contenidor. Es carregaven en camions i s'abocaven en aquests abocadors a les enfores de les poblacions. I això va passar a l'abocador de Vilanova, de Coll d'en Ferran, com també ha passat al gran abocador, al mega abocador del massís del Garraf. I això crea una problemàtica molt complexa perquè aquestes instal·lacions no es feien, perquè no existien en aquella època, a la dècada dels 60 i 70, ni estudi d'impacte ambiental, ni estudi geotècnic, ni impermeabilitzacions, ni regues a les emplees. I per tant jugaves una mica amb la sort de que l'emplaçament fos el més adequat, que quan comencés allò a fer líquids i lixiviats no contaminés els pous més propers i després els biogassos pues, que no donguessin problemes com podria ser el metà o el CO2.
Però una de les coses que produeix aquests abocadors són els focs interns, que de fet, això sí que ho explico jo, quan vam decidir que fèiem primer la publicació i ara la presentació va ser arran del que va passar allà de la Zaldívar, que van morir unes persones per les circumstàncies del que es donava en aquest abocador, i era una circumstància que precisament tu havies, diguéssim, eliminat del de Coll d'en Ferran, que era el foc intern de tot allò que hi ha contingut dintre d'aquella massa que és ja tota barrejada, no?
Sí, en aquests tipus d'abocadors, on hi ha de tot, la matèria orgànica, teòricament, fa uns processos més o menys complexos de fermentacions, sense presència d'oxigen, i a base de molts anys es va degradant a través de la microbiota, dels bacteris propis i llevats i altres fongs que estan dins dels mateixos residus i fan aquesta descomposició molt lenta. Quan la massa comença a fermentar, pot adquirir una temperatura de fermentació que normalment no ultrapassa els 80 graus centígrads i es manté constant dia i nit durant molts mesos i diversos anys. El problema està quan en les brosses orgàniques hi ha components químics barrejats, tant química inorgànica com química orgànica. I a més es donen processos físics complexos, pressió, volum i temperatura. Tot això sumat pot desencadenar el que s'anomena o bé una termolisi, és a dir, una combustió interna de baixa temperatura, per sota dels 300 graus, o bé una piròlisi, una combustió interna d'alta temperatura, per damunt d'aquests 300 graus. I en el de Vilanova, en el de Collferran, vam tenir punts gairebé a 500 graus de temperatura de piròlisi. I no s'havia fet servir mai internacionalment. Sí, s'havia fet servir en altres sistemes d'extinció, però mai en un abocador, i vam tenir una reunió de les empreses que treballen en gasos liquats, empreses especialitzades en temes d'enginyeria ambiental, i jo mateix com a doctorand que portava aquest tema d'enginyeria, i vam decidir provar amb un gas d'efecte criogènic, que és el nitrogen líquid, que quan s'injecta podem obtenir temperatures properes a 200 graus sota zero. I aquesta tècnica pionera vam estar injectant durant un mes consecutiu, dia i nit, sense parar, i amb dos punts de combustió interna, un que estava a aquesta temperatura, propera a 500 graus, l'altre estava més baix, a uns 300 i alguna cosa, i el que tenia màxima temperatura, després d'injectar quasi 230.000 metres cúbics, vam aconseguir rebaixar la temperatura a la de combustió de fermentació, a 70-80 graus.
És una quantitat de litros espectacular, pensar-hi la quantitat que està dient. Clar, vull dir, el foc intern dintre d'un d'aquests abocadors comporta també altres riscos que ja van també sumats als que ja tenen, com que tu ara ens podràs explicar, com el tema de que vull dir, hi ha una inestabilitat amb el terreny, que va ser una de les coses que va portar aquest accident del que abans hem parlat també, no? Llavors, el que estem dient és que quan ens vam decidir fer tot això que estem fent ara va ser perquè érem molt conscients de que a més d'un possible mal a llarg termini, com pot ser tot el que es pot contaminar si una gestió d'aquests abocadors no està ben feta, també hi ha una qüestió dels impactes que poden ser tan directes i ràpids com pot ser el que va passar aquí a Valdivar, que van morir unes persones. Deia que, a més del problema de la combustió, n'hi ha altres problemes que també són molt importants tenir consciència. Ho dic perquè crec que entre tots, si prenem consciència de tot això, sabrem gestionar molt millor tots els residus amb els quals nosaltres convivim i generem cada dia.
Aquests abocadors històrics produeixen dos tipus de problemes molt diferenciats. Un són fluids gaseosos, com és l'emissió a l'atmosfera de metà, amb una riquesa d'un 50% aproximadament, i de CO2, d'anhídric carbònic, amb un 40%. I depenent cap a on es vehiculin, doncs poden donar problemes. I l'altre són els líquids, els lixiviats, els sucs que queden després de la fermentació d'aquestes masses de residus tan ingents. I aquestes poden infiltrar, si no està ben impermeabilitzat l'abocador, poden infiltrar en molta profunditat i contaminar els aqüífers i, el que és més problemàtic, pous d'abastiment humà d'aigua potable. I aquests són els principals problemes que poden tenir els abocadors. Són d'una dinàmica molt complexa, exigeixen un manteniment gairebé diari i un seguiment analític també molt... Has d'estar molt al damunt. De moment, en el moment que o bé es presenten esllavissaments petits, esquerdes en la superfície de l'abocador, en les capes de clausura, o bé les analítiques estan demostrant que alguna cosa no funciona, la composició de gasos varia, comencen a sortir fums, les temperatures s'eleven, o bé qualsevol altre problema amb els lixiviats que acaben aflorant o acaben contaminant qualsevol cosa, s'ha d'actuar amb rapidesa. No pots deixar el tema a veure què fem i comencem a modelitzar, i necessiten aquesta cura, aquest manteniment continu d'aquesta instal·lació, que és molt complexa, que se'ns pot d'alguna forma descompensar, i on es va la seva. i anar a la seva quan tens tones i tones de residus, després és molt complicat tornar-la una mica a un equilibri més o menys manejable.
Jo sé que aquests dies hi ha hagut també, jo està ben, informació i investigació al voltant del Garraf, del gran del Garraf, perquè hi ha hagut uns terratrèmols que sembla ser podrien tenir, vaja, han sortit publicat que té una certa relació directa, i que també va lligat al tema dels gasos, al tema de com gestionem la sortida de gasos que es produeix dintre d'aquests tipus de fermentació que estàvem parlant. Aleshores, clar, és important donar-nos compte que tots aquests temes ens afecten a tots, més directe o més indirectament, però que ens poden afectar a tots pel tema de l'aigua, com ha explicat, pel tema del gas que s'emeteix a l'atmosfera, o fins i tot pels casos en què pugui haver doncs, una inestabilitat amb el que és el terreny. I el segellament, que tu també has parlat, i que són més importants del que sembla, no? Vull dir, això sembla que no ha de tenir importància, però que poden tenir fortes conseqüències. Jo el que volia comentar és que, a més del que està passant al Garraf, tu i jo vas dir l'any 74 que podia passar el que està passant ara. I això també és molt fort, no? Vull dir, és veure que a vegades no posem els mitjans adequats en el moment quan toca. Explica'ns una mica això, com va ser.
Doncs just a l'any 74 es celebra a Barcelona el quart simpòsium de bioespeleologia per l'Escola Catalana d'Espeleologia i el grup espeleològic Pedraforca. És un simpòsium molt concorregut, en ple de gom a gom, i dins de les ponències, la única que tracta el tema de l'abocador del Garraf, que s'inaugurava llavors, l'any 74, es posava en funcionament, és una que en aquell moment la vaig presentar en castellà, que es titulava El vertedero de basures del Garraf i sus possibles conseqüències bioespeleològiques. I m'identificava com a membre de la secció espeleològica del Centre d'Estudis i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. I aquí acompanyava un mapa geològic, en el qual es poden observar totes les estructures geològiques del lloc d'ubicació i que està totalment fracturat i fallat per grans diàclasi, per grans falles en la zona just on es pensava fer aquest dipòsit. I ja preveia aquest mateix any, en aquesta publicació, de que hi hauria problemes amb els biogasos que podrien contaminar doncs, els avencs més propers i fer efectes negatius sobre la fauna cavernícola, i després els lixiviats podrien contaminar els pous d'aigua potable, d'abastament públic i també els aqüífers. Això també va coincidir que en el mateix any 74 es crea una plataforma universitària a la Universitat de Barcelona formada per dues facultats, la Facultat de Geologia i la Facultat de Biologia. I tot això, liderat pel llavors doctor Ramon Folch i Guillem, en el qual m'incorporo com a alumne avançat que era en aquell moment en aquesta plataforma per intentar fer veure al titular d'aquesta instal·lació que el lloc on es volia fer aquesta ubicació era absolutament inadequat i, a més, molt perillós des del punt de vista geològic, perquè era un lloc molt fracturat, amb una roca molt porosa i que podria donar problemes importants al llarg dels anys. Lamentablement, això ha estat així, i també convé recordar que de vegades quan es fan les coses i es comuniquen, fora bo que el titular de la instal·lació i el responsable hagués pogut tenir en compte no tan sols la petita publicació aquesta, sinó inclús els científics universitaris en aquella època que estaven recolzant per una altra banda que era absolutament inadequat aquesta ubicació, que s'havia de replantejar. No es va fer cas i tenim el que tenim.
Bueno, ara veurem què s'haurà de fer per solucionar el problema, no? Clar, això està, diguéssim, en quina posició està això en relació al parc del Garraf, aquest abocador?
Està dins, és a dir, el que es va fer quan es va dissenyar la zona de protecció de l'actual parc del Garraf, que és una protecció urbanística, és a dir, no està dins de la llei d'espais naturals, com està el Montseny, Senyors del Munt, Serra de l'Obac, com està, per exemple, Montserrat. És a dir, és un parc urbanístic, és un pla especial de protecció del medi físic, per tant, reversible. I es va determinar, pels polítics de Tor, de que com aquest nyap, aquest abocador, estava en el cor d'aquest massís, la delimitació de protecció d'espai natural d'interès natural i la delimitació de xarxa Natura 2000 estaria fronterera, és a dir, l'abocador quedava com una illa fora del parc, però dins.
Això sí, és com si fos un dònut, perquè ens entenem. El forat del dònut és l'abocador.
Exacte, aquest és el tema. I sobre aquest tema que has comentat abans dels terratrèmols, algunes vegades s'han fet referències a la similitud amb el cas del dipòsit subterrani de gas castor que estava situat davant de les costes de Tarragona i els terratrèmols aquells. Hi ha similituds i hi ha diferències. Les similituds, comencem per les diferències. La diferència és que allò és un dipòsit submarí que està situat a 1.500 metres de profunditat sota el nivell del mar, en el qual la pressió hidrostàtica de la columna d'aigua és brutal i la pressió a la qual s'injectava el gas en aquell antic dipòsit petrolífer també era enorme. Per tant, això pot actuar sobre falles profundes i provocar el tren de sismes que van arribar a costa. En el nostre cas, això és superficial. I les dades que tenim dels últims terratrèmols és que són molt superficials, no arriben a 300 metres de profunditat. Per tant, no són telúrics, no són terratrèmols produïts per moviments profunds de la Terra, que és la característica d'un sisme normal telúric. Sembla ser que podria haver hipòtesi, i són hipòtesis que s'han de comprovar, entre elles és, sabem, per la literatura científica i per l'experiència, de que quan s'agafa una vall i s'omple d'aigua per crear un embassament, sempre es produeixen petits terratrèmols al seu voltant, perquè el que s'està fent és una sobrecàrrega de milions i milions de tones d'aigua en una vall que abans estava buida. Això és un problema de sobrepressió, que es diu en geologia subsidència, i aquest excés de pes ha de fer un equilibri, una recol·locació, no?, d'uns microassentaments sobre estructures de falles que hi ha per sota, i això produeix al seu voltant petits sismes. També hi ha molta literatura científica sobre antics pous abandonats d'explotació als Estats Units des de la dècada dels 150, que s'havien infiltrat residus en certa profunditat, 500 o més profunditats. I també aquest sistema donava petits terratrèmols al seu voltant. En el cas del Garraf, sembla que l'epicentre estava situat a més de 500 metres de lo que és l'abocador, a una certa distància, però, a més, l'estructura complexa del karst, és a dir, la quantitat de cavitats i d'avencs, i després conductes preferents de circulació subterrània, molts d'ells inundats per l'aigua de mar, que hi ha sota el Garraf, és tan important que no podem descartar un tema de flotabilitat, és a dir, que aquest biogàs s'estigui acumulant en cavitats o en canals de desguassos en profunditat, s'estigui acumulant en els sostres d'aquestes cavitats o en els sostres dels conductes preferents i estigui desplaçant l'aigua. I aquest efecte de flotabilitat, com és un massís que està totalment fracturat, com si fossin columnes totes juntes i cada una d'elles té el seu lloc particular, hagi produït un microdesplaçament, un micro nou equilibri, i això és el petit terratrèmol que es va notar. No hi ha una comprovació científica de relació causa-efecte, però des de l'Institut d'Estudis Penedesencs ja hem proposat a l'ENS, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que avui dia, en tema de terratrèmols, està molt avançada la tecnologia i es poden instal·lar, es pot triangular, es pot fer un petit exercici de trigonometria, simplement és situar tres sismògrafs creant un triangle, de forma que l'abocador estigui al baricentre, al centre de gravetat d'aquest triangle, i la totalitat de les àrees afectades voltants de l'abocador estiguin sempre d'aquest triangle. I a més, hi ha possibilitats d'instal·lar sismògraf, algun en superfície i altres a molta profunditat, i altres a mitjana profunditat, de forma que els tres eixos, X, Y i Z, a cada un dels tres sismògrafs, ens podrà permetre determinar amb precisió si aquests terratrèmols tenen a veure amb l'àrea de l'abocador o són externs a altres causes. Això s'ha proposat fa escassament 15 dies i estem esperant a veure si es pot implementar.
Fantàstic, doncs, perquè això també en si mateix és tot una investigació científica important. Jo, abans de passar-li a explicar l'última activitat, jo voldria que, perquè hem dit que ets doctor, però no ets doctor en medicina, ets doctor en...
Enginyeria ambiental.
Vale. I a més ets...
Biòleg.
Vale. Per tant, totes les explicacions que ens han anat... A banda de que, a més, tens una experiència brutal en temes d'espediologia i en tota una sèrie de temes, si et volen conèixer millor, si entren al web de l'Institut i van a la galeria multimèdia, veureu com al voltant de 40 documentals en els que participa el doctor Herrera Sancho parlant precisament de tota aquesta zona del Garraf des d'aquest punt de vista, i també de botànica. També és un gran expert en botànica. O sigui que, com veieu, és un tema que és molt interessant i que no és dels temes que habitualment parlem, però que són temes de l'Institut. I recordar que el 74 l'Institut encara no existia. Per tant, és lògic que aparegui només com el que ha citat, que era de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Afegir que el dia 21, i serà l'últim acte previst per aquesta primera tanda d'any, fem també una activitat a Sant Sadurní d'Anoia. En aquest cas parlem d'un altre tipus de patrimoni, que és el ferrocarril. Ferrocarril, quan arriba a l'àrea de lo que és el Penedès, que és a partir de la línia que es fa de Martorell a Tarragona, serà un canvi en aspectes econòmics, en aspectes socials, tindrà un gran impacte. Doncs precisament tindrem dos grans especialistes, com és el Joan Montserrat i el Joan Soler. Parlarem de lo que és el ferrocarril, lo que va significar, i també dintre de tal també Sant Sadurní, i també des dels... I ho cito perquè això va donar també molt de sí en un aspecte que ara no és tan important, però dintre del col·leccionisme, lligat al tema de la distribució del correu. Per tant, vull dir, serà una jornada que ens ho passarem molt bé, serà a les 8 del vespre al pati de Can Guineu, ben a la fresqueta, i ja sabeu, vull dir, com sempre, al web de l'Institut trobareu tota la informació de tot el que aquí expliquem.
I això, en principi, seria tot el que hi ha fins al setembre.
Fins al setembre. Al principi, al setembre, el primer que tenim previst és el dia 11 de setembre, que fem la, diguéssim, llorem els rams de flors en dos, tres punts de lo que és l'àrea de l'Institut d'Estudis Penedesenc, i a partir d'allà ja comencem les noves activitats. Tenim molta cosa per lo que és la segona part de l'any, però moltíssima cosa, perquè vam pensar que, a més, tot el que es pugui... Ara ja estem fent molta cosa en presencial, però també, com per exemple aquesta presentació de l'acte del doctor Herrera Sancho, ho farem també a través del canal de YouTube de l'IEP, i es podrà veure en directe i després en diferit. Però, clar, pensàvem, tot el que es pugui fer presencial, millor la segona part de l'any, i serà un any bastant atapeït, però bueno, penso que n'hi haurà molta varietat i que la gent s'ho podrà passar molt bé.
Clar, davant d'aquesta cinquena onada que s'apropa, doncs m'imagino que amb molta cura a l'hora d'organitzar, no? Perquè, clar,
hem deixat de fer el mateix en tot moment. Nosaltres hem de dir que no volem baixar la guàrdia, perquè les mesures de prevenció que s'apliquen a les activitats és que ens protegeixen, ens ajuden a poder continuar. Per tant, tenir els llistats de la gent que participa, prendre la temperatura quan entres en un lloc tancat, tot això, fins i tot els actes que fem a l'aire lliure, la gent li demanem que es mantingui les mascaretes, perquè és que la interrelació que generes... Estar a l'aire lliure no vol dir estar sol, pots estar enmig d'una gran quantitat de gent i estàs a l'aire lliure i estaries també amb un cert grau de risc. Doncs mantenir un mínim d'aquest control ens permet continuar fent aquestes activitats, que és el que volem tots. Vull dir, la mascareta no ha vingut per marxar, ho sento molt, molta gent pensa el contrari, però penso que molta gent arribarà a l'hivern i amb restriccions, o sigui, restriccions, pensaran, poso la mascareta perquè no agafaré la grip, perquè no agafaré un problema respiratori, per tant, potser ja no serà obligat, però molta gent ho portarà voluntàriament, no? Vull dir, ens ha ajudat a passar el que es veia venir molt pitjor del que al final, malgrat tot el que ha estat, hagués pogut ser infinitament pitjor del que ha estat. I això hem de tenir tots molta consciència.
Doncs esperarem amb candeletes que tornis la pròxima temporada. Mentrestant, acomiadem aquesta temporada. Molt bon estiu. Doctor, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, perquè ha sigut molt interessant. De fet, m'anaven recordant coses que havien passat no fa gaires anys, molt, més ben pocs, aquí molt a prop nostre, com Calafell, amb abocadors i tot plegat. Moltíssimes gràcies. Esperem amb candeletes aquest acte del dia 14. Dolors García, com sempre, un veritable plaer i bon estiu.
Bon estiu a tothom. Una abraçada molt forta.
Bon estiu a tothom.
Un plaer haver-los tingut, a tot l'equip de l'Institut d'Estudis Penedesencs, durant tots aquests mesos, acomiadant-los a ells, tancant temporada. Arribem a 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat en clau Penedès d'aquest dilluns. I encara seguirem amb la coach Montserrat Ferraro.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, doncs és moment de tornar a acostar-nos amb aquesta informació d'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'Ajuntament de Cunit cedeix 9.000 metres quadrats de terreny per la construcció d'un institut de dues línies. Els terrenys de naturalesa patrimonial són propietat de l'Ajuntament i estan situats al carrer Mar Cantàbric. El ple de l'Ajuntament de Cunit doncs aprovava aquesta cessió gratuïta de l'Ajuntament a favor de la Generalitat d'aquesta propietat per la construcció, com dèiem, d'un segon institut al municipi. Els terrenys es troben situats al carrer Mar Cantàbric i el govern municipal va iniciar aquesta tramitació a finals de 2020 amb l'objectiu de disposar d'un nou institut d'educació secundària a Cunit, atès que la posada en funcionament d'aquest equipament educatiu diversificarà l'oferta de centres públics que ofereixen al municipi el cicle de secundària, tenint en consideració que l'Institut Ernest Lluch de Cunit se situa als seus límits d'ocupació. Jaume Casanyes, alcalde de Cunit, explicava que, sens dubte, Cunit necessita aquest segon institut, no només perquè l'actual Ernest Lluch està al límit i ja té barracons, sinó també perquè en el futur necessitem ampliar, deia, les places de secundària i fomentar que el jovent es quedi a estudiar al municipi. Anem ara fins a Gelida per explicar que el casal de joves reobre amb un programa especial d'activitats per aquest estiu. L'espai està situat al centre cívic de l'Escorxador i estarà obert cada dia de dilluns a divendres en horari de matins de 10 a 1. Les activitats de dinamització, participació i formació tenen com a objectiu resoldre les necessitats i inquietuds dels joves i potenciar la participació juvenil en les activitats i la dinàmica de Gelida. Dins de la programació d'aquest estiu s'han organitzat diferents campionats, jocs variats i tallers de diferents àmbits. A banda de totes les activitats programades, durant tot el dia el casal es vol convertir també en un punt de trobada entre la gent més jove de Gelida, un espai per interactuar, intercanviar inquietuds i crear activitats. A més, ofereix la possibilitat de connectar-se a internet, fer ús de l'espai per a reunir-se, fer ús dels jocs de tenis taula, futbolí i rebre assessorament dels temes d'interès per als joves. I us expliquem també que dimecres es podrà donar sang al local nou de Moja. Un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaçarà novament doncs, a Olèrdola per poder recollir donacions de sang. Serà aquest dimecres, dia 7 de juliol, al local nou de Moja, en horari de tarda, a partir de les 5 i fins a les 9 del vespre. La donació té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en les dues darreres estades al municipi del Banc de Sang, que quan es van superar les 30 donacions, tant la que es va fer el 3 de març com la que es va fer el 30 de setembre de l'any passat. Per fer la donació cal, recordem-ho, fer inscripció prèvia a donasang.gencat.cat. I acabarem recordant que Gonzalo Boye ha presentat el seu tercer llibre a Vilafranca amb un èxit de participació. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, presentava divendres el seu darrer llibre, Cloaques, sí, claro, a Vilafranca. L'acte estava organitzat per l'ANC i es va fer al Fòrum Verge Balaguer, un acte que va plegar gran quantitat de públic i que va omplir tots o gairebé tots els seients disponibles. El vocal de l'Assemblea, Àlvar Mascaró, explicava que els semblava important convidar Gonzalo Boye per fer veure com són les estructures d'estat i el sistema judicial a Espanya, entre altres coses. Abans de l'acte vam tenir l'oportunitat de conversar amb Gonzalo Boye, entre altres qüestions, sobre l'actualitat política i judicial i com l'afecta a ell i als exiliats. Podreu veure i escoltar l'entrevista properament a l'espai que hi dediquem dins dels nostres informatius.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Són els de Sapis cantant aquests temps diferents i ara This Time, tot esperant la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga, que avui ens parla de prejudicis.
Penedès en xarxa.
And now the end is near, and so I face...
Aquest dilluns acabarem amb el Com ser tu, aquesta mirada, aquesta secció que ens acosta la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre, Sílvia, i veure't tu també.
El plaer és mutu. Avui ens proposes parlar de prejudicis.
Sí.
Amb una mirada àmplia i eclèctica, eh? Tota mena de prejudicis.
Tota mena de prejudicis, perquè, en certa manera, jo vull que la gent es plantegi, quan ens plantegem tots, què és el prejudici. El prejudici és no acceptar una persona que és diferent de tu. I per què no acceptem una persona que és diferent de tu? Quin problema hi ha? O quina... què succeeix per no acceptar-lo? El món de la psicologia, els estudis, les investigacions es porten a poder arribar a certes conclusions, que és que quan jo tinc un prejudici, el que tinc és un complex. És dir, tinc una inseguretat, no acabo d'acceptar-me del tot i, pel que sigui, necessito projectar-me. Projectar-me és com un projector, com una càmera de cinema, que projectes allò que tu no acceptes de tu mateix o projectes en un altre que tu consideres, en teoria, que és més feble, més dèbil, o que hi ha menys quantitat d'aquesta gent, o que senzillament són els responsables de que tu no acabis de sentir-te bé. Aleshores, com no responen a les teves idees, pues ja tens un lloc on carregar les teves escombraries. Això és el que ens defineix la psicologia, i la veritat és que o realment falta que molta gent es llegeixi els petits manuals de psicologia, perquè no fa falta a vegades anar al psicòleg per entendre el sentit comú. I la psicologia, per això ho dic, vull dir que ho sapigueu, que tenir un prejudici vol dir que tens un cert complexe. Per tant, arregla't el complexe i després ja decidiràs què fas amb els prejudicis que tens. I no fa falta anar al psicòleg, si vols per arreglar-te'l sí, però per entendre-ho no cal. Vull dir, hi ha un sentit comú en aquesta vida que ens agradaria, tant a mi, que soc professional psicòleg, com a molts dels meus companys, que la gent el pogués usar. No, no parlem àmpliament de coach. Ai, sí, perquè ja m'he format a coach i vull ser coach. Què vol dir? Veure el millor de cadascú i ajudar a treure-ho. Això ho han fet tota la vida els entrenadors. Jo he fet esport. El meu entrenador, veure el millor que podia treure de tu, i ens ensenyava a veure el millor que podien treure dels altres xavals als quals entrenaven quan teníem hores lliures. I quan fas dansa, el mateix, veus el millor que pots treure de cadascú. Vale, doncs escoltem. Vull dir, sentit comú. Vale? I l'altre, estem a veure, és que hi ha uns moviments increïbles en contra dels que som homosexuals, els que són bisexuals, els trans, lesbianes, tot el moviment que ahir se'n parlava, les notícies, i dius, escolteu, què estem fent, no? Que ens estem tornant, no sé, l'època de la pedra, potser que no sé, estem... Penseu què fem, gent, escolteu-nos, què estem fent? No podem ser nosaltres mateixos i deixar que els altres també ho siguin? A veure, és cert que psicològicament sí que estem en debats i en xerres de que abans de canviar el sexe amb una persona has de deixar que es desenvolupi tota la seva estructura hormonal, no interrompre el procés, i a més amb una edat temprana que psicològicament no estan madurs. Això només és una apreciació. Ara, en un moment donat que ja estan madurs i que tenen aquest desig de canvi, doncs, escolta, està sentat, obert en bandeja, i dependrà de cadascú.
Per tant, Montserrat, darrere d'aquests prejudicis que hi ha cap als homosexuals, la dona, els trans, els que són d'una altra raça, d'una altra religió, sempre hi ha un complex, una inseguretat
segur.
Pròpia?
Sí, sí, sí. Sempre. La psicologia ens indica això. Vull dir, fixa't, si tu ets feliç, per què necessites anar a fastidiar els altres? Que siguin com siguin, no? Jo encara recordo...
Hi ha grups polítics que s'articulen al voltant...
De tot això?
De tot això.
Bueno, pues,
dels
senyors,
prejudicis de, pues, la,
senyors,
de negar la diferència.
Pues, senyors polítics, per favor, facin ús de psicòlegs. No els aniria pas malament, que potser després farien polítiques que potser serien molt més útils i guanyarien més punts, perquè aquests que fan això no és que estiguin guanyant. Guanyen escalades, perquè sempre hi ha adeptes, i perquè sempre ens busquem la vida políticament, i jo que he estat ficada en política, ja busques que et votin. I si no, vaig a buscar els iaios i les iaies a dintre dels geriàtrics per dir-li, va, vinga, voteu, voteu, perquè nosaltres us ajudarem i us millorarem les pensions. I ala, ja tens els iaios i les iaies que et voten. Sí, hi ha formes i fórmules per aconseguir adeptes, però estic segura de que si anessin al psicòleg o arreglessin coses psicològicament, o fossin una mica, o treballessin una mica més el sentit comú o el respecte humà, i no les repressions vingudes potser de la Inquisició, que se'ls ha quedat algo enganxat, i ja no dic a les èpoques franquistes, que i així com unes coses podien anar bé, les altres responien amb aquesta estructura més inquisicionista. Això és una anàlisi. Vull dir, si us agraden les estructures inquisicionistes que fan mancances de llibertats, perquè això ho consideren llibertinatge, és el seu criteri. Però realment, si analitza psicològicament, això no ajuda a evolucionar la humanitat. Això la reprimeix, això l'enconxeix. Jo, el que és obvi i evident, i podem parlar-ho sense que ningú s'ofengui, és que la Inquisició va demanar disculpes després de 500 anys, no? O després de no sé quants. Aleshores, bueno, que li diguin a la Juana de Arco que ja l'havien cremat, ara que li demanin disculpes després de tots aquests anys que ja se la van carregar, perquè deia que parlava directament amb Déu. Deixem-la tranquil·la, si ja té connexió amb internet, doncs que parli directament, igual que poden parlar qualsevol, no? Ah, no, però tenia que passar pel mig dels capellans. Això no és la religió real, això és el que articulen els homes o les dones entorn d'uns llibres savis. Perquè podríem dir que la Bíblia és un llibre savi, el Talmud és un llibre savi, el Corà són llibres savis. Les interpretacions són una altra cosa. I llavors, a partir d'aquí, les diferències. A veure, si entra a totes les religions, més o menys, tothom buscant el mateix, escolta, podem conviure, no? Tu creus en el teu i jo en el meu. Més o menys acabem a un mateix tipus de fons, d'una font, d'una fuente energètica, vull dir que li direm Ra, Amon, Ra, com es van barallar els egipcis, Déu, Alà, digue-li com vulguis, però jo és que he fet estudis de religions i tot connecta. Per què tenim que tindre prejudicis? Doncs perquè tenim complexes. Deixa estar feliç a la gent. A veure, de cop i volta, ens molesta aquesta persona. Vale, doncs analitza't què és el que t'està molestant a tu mateix de la teva vida.
No de l'altra persona.
No de l'altra, sinó de tu. Vull dir, això ho recomano 100%. És que necessitaríem que us apuntéssiu en una llibreteta coses que anem dient aquí, perquè com a sentit comú les tinguéssiu. I si necessiteu trucar-nos i preguntar-nos alguna cosa, us ho aclarirem, jo us ho aclariré. Però apunteu, és una cosa tan senzill com això. O sigui, si tu ets feliç amb tu, si tu disfrutes amb tu, deixa que els altres estiguin a la seva manera. Clar, quan l'altre ja es fica amb tu, llavors ja és un conflicte d'interessos. No dic que no. Dius, oh, jo estic feliç, però llavors ve l'altre i em diu que si tinc que fer les adoracions a tals hores, perquè ells ho fan. No, no, un moment. El respecte ha de ser mutu. ¿Vale? Perquè si no ja estem una altra vegada amb el mateix. La inseguretat de que tu no facis el que jo faig vol dir que potser jo puc estar equivocat. Per tant, tu has d'acabar fent el que jo faig. I així jo no estaré equivocada ni equivocat. Manda ja. Ara, volia dir una cosa, que no se m'oblidés. Fa molt temps vaig sentir. Oh, és que això de que les dones entrin al món laboral resulta que ens està traient els llocs als homes. Dius, perdona? Vull dir, primera, tenen que ampliar-se els llocs laborals. I segona, analitza què li havia passat amb aquest home. Que havia tingut un problema i l'havien tret fa molts anys d'una empresa, però no precisament una dona. I dius, ara li vens a penjar el San Benito a les dones perquè estan entrant al mercat laboral, perquè tu vas tindre una frustració que encara no has superat. M'explico? Lo dels complexes? Doncs per aquí va l'assumpte. Analitza't, obre la porta. Hi ha una frase justament que és oriental que diu, ningú és tan intel·ligent com tots nosaltres junts. A l'entrada de la dona en el món laboral ha donat una visió molt de jefes com a facilitadors i conductors, d'aquests que poden veure allò que tens dintre i que no passa res perquè si en saps molt d'un tema i la directora no té per què saber d'aquest tema, pot saber una mica de general i saber gestionar persones i haver sigut especialista en un dels altres temes, però ara porta la direcció. I si tu saps d'això i et potencia el que tu saps, l'empresa millorarà. Perquè si treu el millor de tu, el millor de l'altre, millorarem tots, guanyarem més diners tots. Això ha sigut un indicador molt important de l'entrada de la dona en el món laboral.
De prejudicis en tenim tots.
Sí.
Que estigui lliure, que tigui
sí, sí, sí,
una
que
pedra,
la primera
no?
pedra.
Exacte. El que passa és que hi ha qui els verbalitza, els expressa, d'altres se'ls callen perquè saben que no és políticament correcte, i n'hi ha que fins i tot en fan bandera. Però aquí no hi ha ningú lliure de prejudicis.
No, de totes formes jo afegiria que hi ha pors, perquè aquests prejudicis de que aquesta raça o són més lladres, vull dir, a veure, el que succeeix és que si ve algú no troba feina i el trobes pol·lulant i vivint pels carrers, doncs es tindrà que buscar la vida. Ja sigui àrab, ja sigui d'un altre tipus de raça, ja sigui xinès, ja sigui de l'Àfrica, o ja sigui noruec, o ja sigui d'un altre país, qualsevol en el que no ha trobat lloc de treball i està buscant-se la vida pel carrer. O sigui, a veure, hi ha de tot, i ja siguin d'aquí, perquè tenim les dificultats encobertes, que molts cops el benestar social es preocupa molt dels immigrants, i a vegades els que tenim aquí fets pols ens els deixen tirats en un racó quan tindrien que també rebre ajuda. Però resulta que som nacionals, som del país, i no tenen els mateixos drets que els immigrants que venen
de fora.
Això
no és un prejudici, també?
Això és un error, perquè jo estava dintre de benestar social i ho vam parlar. Això és un error de plantejament. És un error de plantejament perquè no en són conscients. Quan ho vam plantejar en les reunions vam dir, no en són conscients que hi ha molta persona, vull dir, quotidiana, pròpia, catalana, del país, que resulta que està empobrint i que necessitaria ajuda social i té abans un immigrant una ajuda social que no aquesta persona. Per què? Doncs perquè no se'ls hi ha acudit. Som tan bons que ajudem els de fora i ens oblidem des de casa. Però si això em passava a mi quan feia competicions. Tenim una mentalitat aquí a Espanya i a Catalunya, no ens escapem, els catalans tampoc, que quan anàvem a puntuar els jutges, perquè a més els salts de trampolí, que és el que jo feia palanca, són subjectius perquè has de treure un punt, la persona àrbitre ha de puntuar, eh? Hi havia doncs, 5 àrbitres i havien de puntuar els 5 àrbitres, perfecte. Doncs quan saltàvem els catalans o els espanyols ens puntuaven més baix els nostres àrbitres. I quan saltaven els inglesos, els americans, els àrbitres americans i inglesos es puntuaven més alts amb ells. És a dir, sempre és com un no sé quin tipus de complexa. Jo crec que és aquest error, el no tenir en compte que també ens estan passant coses aquí, que no són solament els immigrants que venen. I els immigrants, encara me'n recordo l'època del Pujol, que va anar molt bé, que vinguessin, ocupaven llocs de treball i se'ls hi pagaven menys, eh? Vull dir que aquí s'ha buscat de tot una mica, no cal ficar-s'hi amb ningú. Ara, quan hi ha una malifeta, quan hi ha, és veritat, un delicte, un robo, és veritat que un es cabreja i es cabreja amb aquella persona,
i
però no...
I tendim a pensar i a culpabilitzar el
amb
que és
una
diferent.
Raça, exacte.
El que és diferent.
Amb una raça o una persona per ser diferent. I no necessàriament, perquè el veí de la cantonada pot fer el mateix, eh?
Si som conscients que tenim prejudicis i volem canviar-ho perquè
sí,
no ens
podem,
agrada...
Sí, podem.
Sí?
Sí, clar que podem.
A banda d'analitzar què passa amb nosaltres...
Mira, per començar, el que estem parlant ara, que és un diàleg col·loquial i que penso que si molta gent l'escolta potser farà un clic, perquè és que no és tan difícil, és dir, ostres, és veritat, potser no cal que m'hi fiqui tant, no? De dir, a veure, vull dir, potser em fan ràbia, bé, pregunto per què em fan ràbia, no? Vull dir, potser sí que és veritat, a mi jo també jo li faig ràbia a algú i faig la propietat transitiva, no? Jo li faig ràbia a aquests i aquests em fan ràbia a mi. O senzillament perquè em molesta la seva forma d'utilitzar la religió. O em molesta que facin això, o molesta que facin l'altre. Vale, et molesta. Què vol dir et molesta? Si és que has de conviure amb aquesta persona, vale, però si no has de conviure, si el tens com a veí, mentre no interfereixi amb la teva quotidianitat, així, perquè et molesta. No sé, perquè et molesta, vull dir, perquè no fa com tu. Tornem a dir, és la inseguretat, aleshores plantegem-ho, no passa res, vull dir, tots ho som, ho has dit tot molt bé, Sílvia, és que tots tenim una altra i a vegades ens sentim dient, ai, és que aquests no sé què, i dius,
immediatament
i per què?
T'arrepenteixes, no?
Per què tinc
però
que
ja
dir-ho
ho has
així?
Dit.
Sí, per què tinc que dir-ho
està
així?
Està molt interioritzat a vegades.
Sí, perquè això és cultura social. I una mica és la cultura, bueno, tipus Hitler, no? Que és que els bons som nosaltres i els altres no són tan bons. Diu, perdón, perdona, és que ha d'haver-hi algú que no són tan bons. Tots, vull dir, no hi ha ningú que sigui dolent, tots són bons. Aleshores, cadascú té les seves peculiaritats. Cadascú té les seves peculiaritats. És que són incults, carambes, et diria jo gent que té 30 anys i que no escriu correctament i no
o
penso...
O aquest país 50 anys enrere.
Per exemple. I no penso dir que això sigui una alegria, no? Vull dir que fa la seva tristesa. Vull dir, saber que això es dona, és que no fa falta que sigui una persona que vingui de fora, m'entens? Hi ha gent aquí que no se'ls ha donat els estudis quan podien haver-los donat. Famílies que els hi volen donar l'empresa a fills, això és una realitat, i no els hi han facilitat els estudis perquè... com vivien amb el Happy Flower, doncs no tenien ganes d'estudiar i tampoc s'han esforçat, no s'han esforçat amb la gramàtica, no s'han esforçat amb... i resulta que després dirigien una empresa que en 4 dies se n'anirà a Norris, quan mori el pare o mori la mare, perquè si no saben gestionar, redactar, escriure i veure una realitat que és la que els han deixat fet els pares, doncs potser no sé quan els hi durarà, no? A no ser que busquin un CEO. I llavors els costarà un ronyó i mig, però bueno, potser, si tenen els diners, buscaran el CEO, es posaran al segon lloc i continuaran amb complexes, eh? I aquests encara seran més, tindran més prejudicis que uns altres.
Que és el problema de fons.
És el problema de fons, sí.
Aquests complexes, aquestes inseguretats que es tradueixen en verbalitzar aquests prejudicis. Montserrat Ferraro, gràcies per aquesta sessió. Ens retrobem dilluns vinent.
Serà un plaer i sigueu vosaltres mateixos i sigueu feliços. Ja, deixeu que els altres facin el que vulguin. Mentre no us molesti.
Aquí ho deixem, acomiadem aquestes 3 hores de ràdio, aquest Penedès en xarxa d'avui dilluns 5 de juliol i tornem demà de 9 a 12. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.